Mirin, l'Ajuntament de Vila-real, des de la Regidoria de Normalització Lingüística, vol tornar a posar en marxa enguany una nova edició del Voluntariat pel Valencià en col·laboració amb l'Escola Valenciana de la Llengua, entitat coordinadora de la campanya a tot el País Valencià, i l'Associació Cultural Socarrats, és la entitat local que treballa per la promoció del valencià i de la nostra cultura. Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, la campanya del voluntariat pel valencià jo crec que ja quasi que és molt insígnia de la regidoria de normalització i de Vila-real, i a través d'esta campanya moltíssima gent ha conegut el valencià, però ha conegut el valencià també a nivell oral, a nivell popular, que és el que interessa, no? Que el valencià sigui una llengua viva i una llengua que es parla en el carrer. Aleshores, esta campanya és fonamental. I jo crec que l'Ajuntament de Vila-real, si no és el primer, és dels primers que van setar una campanya d'aquest tipus. En llengua hi ha una paraula que descriu una miqueta aquest sistema, que és la paraula tàndem, no? Sí. El que passa és que en el tàndem un t'ensenya una llengua i l'altre t'ensenya una altra llengua a canvi. Així el que n'hi ha és persones que vulguin oferir una miqueta del seu temps i que siguin valencianoparlants, a través de les quals altres persones que tinguin interès en aprendre valencià doncs es reunisquen, no? El programa del voluntariat pel valencià té el lema Tasta el valencià, i el que volem fer en este lema, no, doncs és una miqueta també reunir qüestions de la cultura popular. En concret, la gastronomia és una qüestió de la cultura popular molt agradable, i a més que porta a converses agradables també, com és la nostra gastronomia, no? De vegades doncs pot ser discutim per política o per temes així, però per gastronomia, si us fixeu, és molt estrany que es discutisca. Però a través de la gastronomia adquirim molt d'aquest vocabulari domèstic, aquest vocabulari de tots els dies, que representa el valencià viu, el valencià que de veritat fem servir.
Uh-huh. En este cas seria una hora la setmana, i seria durant 10 setmanes, no?
Correcte, sí, sí. Una hora a la setmana, diguem-ne que és el mínim, que després les parelles, si elles organitzen, això és el compromís, no? Si elles organitzen i volen fer-ho més intensiu i fer més temps, una vegada, diguem-ne que normalització el que fa és mirar les característiques de cada parella, del nivell que ho oferís o del nivell que ho té i del nivell que l'aprenent té, doncs els posa en contacte, no? Ja sabeu que n'hi ha com nivells C1, C2, doncs pot ser una persona que té un nivell de C1, la posem en un B1 per a que a poc doncs adquirisca les competències per arribar al C1.
Clar, perquè jo, per exemple, em pareix fabulós, meravellós, que un nouvingut, una nova vinguda, conèixer-la, entablar una conversa amb ella, i fer-me rica en la cultura que ella també m'emporta. Però clar, jo tinc que tindre un requisit en concret per a ser voluntari?
No, vull dir, el requisit bàsic és que siga parlant de valencià. Després, si a banda d'això té un C1, un C2 o un B1, doncs fantàstic, perquè amb aquesta informació, o sigui, el requisit bàsic és ser parlant de valencià, ser valenciano parlant, i per tant poder oferir aquesta riquesa que representa la llengua pràctica, la llengua, i també com a acollida. Per això diria que la gastronomia és molt interessant, perquè al voltant de la gastronomia no només n'hi ha molta riquesa cultural, sinó que també n'hi ha molt de vocabulari que farem servir quan parlem valencià amb els nostres veïns, no? Aleshores, aquest és el requisit bàsic, i a partir d'ahí, qui tinga més competència, doncs normalització el va col·locant on corresponga, perquè si és una persona que no sap absolutament res de valencià, dius, jo no tinc cap títol, però jo parlo valencià, doncs home, també pot ser interessant, perquè algú que no parla gens, sentint, anirà aprenent. Ha d'haver bàsicament disponibilitat a parlar en valencià, i l'altre a aprendre el valencià per a parlar el valencià també.
I a qui me trobaré? És a dir, n'hi ha un prototipo de gent que es presenta a aprendre el valencià? És a dir, no ho sé, jo estic pensant, no? Jo, que sóc una persona d'una edat determinada, doncs potser tinc més coses en comú d'una persona que ve i té la mateixa edat que jo, o els mateixos gustos que jo, és dir, jo aquí me trobaré.
Doncs això és el que és el treball que fa normalització, intentar que les parelles tinguin una coherència i per tant que tinguin temes de conversa. A banda d'això, normalització sol donar uns materials en els quals n'hi ha també unes propostes, és a dir, una xicoteta fitxa per a anar parlant, doncs avui parlarem, no ho sé, de mobles, demà clar, parlarem de com es fa l'arròs al forn, l'altre dia doncs parlarem de la ràdio, per exemple, no? Aleshores, al voltant d'aquest tema, doncs hi ha una xicoteta lectura i després es tracta de parlar i de parlar temps. Que hi hagi un, diguem-ne, que la persona que està aprenent pugui sentir valencià i també tinga temps per a poder expressar-se en valencià. I aleshores, és que les llengües aprenen així de tota la vida, no n'hi ha... Per tant, qui pot ser voluntari, qui pot ser aprenent? Qualsevol que tinga ganes d'aprendre i qualsevol que tinga ganes de compartir amb altres el valencià que ja parla habitualment, perquè és una llengua viva i a més és que les últimes estadístiques, malgrat tot, diuen que a Pilar Real és especialment viva, per tant fem que estiga més viva encara.
També veig que hi ha dues modalitats, la presencial i també la que se pot fer online, en línia, no?
Sí, perquè això és signe dels temps, des de ja fa temps que normalització ho fa. Habitualment estos intercanvis eren presencials i jo recomanaria que si pot ser siga presencial. Jo també en alguns moments he sigut parella lingüística i aleshores procurava quedar en una cafeteria, en un parc, en un lloc agradable per a que la trobada fora agradable i aleshores la persona també se pogués sentir bé i... Vull dir, perquè és que nosaltres som així, no? Les persones, quan per a nosaltres una cosa és agradable, doncs l'aprenem més encara o ens interessa més encara, no? Aleshores, l'entorn per a mi presencial seria el primordial, però en les vides que portem moltes vegades és molt complicat trobar hores, trobar moments, i sí que veiem que hi ha gent que ens diu, és que si poguera ser en línia, si poguera ser a través del mòbil, o poguera ser... I aleshores també es va oferir això, i això simplement significa que les persones que preferiblement volgueren fer aquest intercanvi a través de WhatsApp, de Google Meet, de Skype, jo que sé, de totes les plataformes aquestes que n'hi ha, doncs ells ho marquen i aleshores a l'hora de formar les parelles també ho tenim en compte i de fet ja s'han format parelles així. Jo recordo ja fa anys, quan era regidor de normalització, fins i tot teníem una parella amb una persona de Vila-real, amb una persona d'Israel, que clar, estava aprenent valencià.
Clar, és que això és una forma també de conèixer cultures sense que també sense que estiguin així o també sense tu estar allà on està l'altra persona. Que a mi, si està així, lo ideal és que siga ese contacte físic que tenim i si no, per què no? Pues en línia, que també és molt interessant. Jo més en aquest aspecte o d'aquesta manera ho faria. Calendari de la campanya.
Bé, durant el mes en el que estem de març, les tres entitats organitzadores, que són la Regidoria de Normalització, l'Associació Cultural Socarràs i Escola Valenciana, anirem a replegar les inscripcions tant de voluntaris com aprenents i tenint en compte tot el que he dit, les preferències de cada persona, anirem formant este mes de març els tàndems lingüístics, que, com he comentat abans. Una cosa que volia recordar també respecte de la formalitat és que la campanya està adreçada per motius legals a majors de 18 anys. Doncs això, primer el que anem a fer és presentar les parelles lingüístiques, això es farà l'1 d'abril a les 7 de la vesprada en la BUC, a la Biblioteca Universitària del Coneixement. L'1 d'abril, que és dimarts, a les 7 de la vesprada presentarem el programa de les parelles lingüístiques. Després, l'equador de la campanya acaba el mes de maig, no tinc una data concreta, però ja anirem explicant-ho. Vull dir, la cita primordial és esta, la de l'1 d'abril, i a partir d'ella, com tenim el contacte de tots, doncs ens anirem posant en contacte des de la Regidoria de Normalització, i el mes de maig el que farem, doncs, uns següents actes per a compartir experiències, és a dir, per a que ens vagin explicant com els va l'intercanvi de les parelles lingüístiques. I després, abans de l'estiu, és a dir, abans de Sant Joan, al juny, i després d'haver fet almenys 10 trobades lingüístiques, el que farem serà ja la cloenda del voluntariat pel valencià des de 2025 i ahir ja donarem els diplomes de participació. Més o menys, pensem que la data seria el dimarts de 7 de juny de vesprada. Això està per confirmar, però aquesta seria la cloenda. Recordem també que normalització lingüística també fa cursos que es fan així al centre, en la Fundació Caixa Rural, de valencià iniciació des de zero, i també l'altre curs, que és una miqueta més avançat, per a pares i mares, és a dir, pares i mares pot vindre realment qualsevol, però que tinguin xiquets a l'escola i que, doncs per moltes raons, com la majoria FED ha triat l'opció en valencià, o estiguen estudiant valencià i, per tant, els pares vulguin ajudar els seus fills perquè, per circumstàncies, doncs no siga la llengua materna en casa o coses així, doncs una miqueta per a fomentar que parlen valencià també en casa i que l'utilitzen, doncs tenim estos cursos que d'alguna manera van associats amb el voluntariat, és a dir, molts dels alumnes d'estos cursos després també acaben participant en el programa de voluntariat.
I ara sí, l'experiència seua com a voluntari, quan ha sigut voluntari, què ha tret d'aquestes experiències? És a dir, per què les va fer, la raó de per què s'apunta i les fa, i després d'haver-les fet, per què aconsellaria, si és que aconsellaria fer-les, clar.
La raó d'apuntar-se com a voluntari és estimar-se el seu país, la seva llengua i la seva cultura, que és el nostre patrimoni. I la manera de fer que el nostre patrimoni estiga viu és esta. Vull dir, què passa? Que nosaltres venim d'una societat que durant segles la manera de mantenir viu el valencià és a través de la transmissió de pares a fills. Però la nostra societat dels últims anys ha canviat i ha vingut molta gent de fora. Després el valencià, malauradament, per raons històriques, ha sigut molt de temps una llengua menyspreada o fins i tot perseguida, i això ha fet que no se la considere, i per tant moltes persones que venien ací no la veien necessària. El que passa és que nosaltres ens estimem este patrimoni, i aleshores la transmissió doncs es fa d'altres maneres diferents a quan em parlava ma mare o els meus iaios, i la manera que tenim, diguem, és que és esta la manera, perquè no en conec una altra, és a través dels nostres veïns, dels nostres dels ciutadans que ja la parlen, i que els nouvinguts, ja la paraula ho diu, els que han vingut fa menys temps, doncs vagin aprenent-la. Vull dir, és una manera de la transmissió, que abans simplement era de pares a fills, doncs ara té altres formes. És a través de l'educació, i esta és una forma més, a través de conèixer gent que ja la parla habitualment, i per tant establir un vincle no només amb la persona, que vull dir, de les parelles lingüístiques, doncs després pot ser una amistat, poden ser moltes coses, no? Sinó també amb diguem-ne, amb la gent que la parla realment cada dia, no? Perquè pot ser ens relacionem només amb gent que no la parla, i aleshores hem d'obrir el ventall per a fer-la viva i que es vagi parlant més i més. I jo, les meves experiències han sigut molt enriquidores, perquè gent que dies que no m'hagués imaginat que volia aprendre valencià, des de gent que ve de Xina o de Cuenca o del Marroc, i que sí que són conscients que si n'hi ha una llengua que és important per a esta ciutat, però no trobaven la manera com aprendre-la, no? I aleshores, a través d'això, doncs pensem una miqueta els que són voluntaris, que estem fent el mateix que faria una mare o un pare amb els seus fills, i és donar-los el millor que tenen, i el millor que tenim nosaltres és el nostre patrimoni cultural, i sobretot en este cas lingüístic, que per a que no es perga ni desaparega, doncs hem de militar una miqueta en defendre la nostra llengua, la nostra idiosincràsia, i valorar que hi ha gent que la vulga aprendre malgrat tot.
Que és... Claro, a mi se m'ocorreix, per exemple, avui que tenim el mercat a Sivaix, de productors de frutes i d'hortalisses, se m'ocorreria fer una ruta en algú que si fora d'altre país i que em diguera també com... jo dir-li, pues, per això és una albergina, no? I que em diguera ell com li diu en el...
Doncs és una bona idea, sobretot en les presencials, que són la majoria, perquè jo he dit allò de la cafeteria, però també te pots anar a comprar junts al mercat i aleshores fer servir el vocabulari i després poden iniciar moltes converses. Doncs, per exemple, com es cuina una albergínia, no? O com la cuinava la meva iaia. O les taronges, el meu iaio quan les plantava i les cuidava i després jo vaig heretar l'hort, jo què sé.
Sí.
Poden existir moltes converses en les quals hi ha contingut molt de vocabulari, punts en comú. I a més podem compartir també experiències gastronòmiques, no? Perquè una persona que ve de la Xina o que ve de Conca, doncs em pot explicar com és la gastronomia allí, que segurament serà també molt interessant, però com ho farà en valencià, doncs també aprendrà a explicar les seues receptes del seu lloc d'origen en valencià i ens enriquirem tots, fins i tot nosaltres. Jo crec que el voluntari també pot aprendre.
Clar.
Pot aprendre valencià, perquè de fet, si són receptes que no s'havia plantejat que existien, doncs igual han de buscar això, com es dirà en valencià.
Clar,
no?
Clar, clar.
I tots creixem, tots aprenem. Jo sempre ho dic, jo quan acabe el curs a l'escola, el curs dic de l'institut, no? Bueno, en el meu cas ara de l'escola d'adults. Sempre els agraeixo als alumnes tot el que ha après, perquè jo preparo les classes, he de buscar, he de comparar, he de mirar materials, i al final acabo aprenent jo també, encara que siga jo el professor. Doncs el mateix així.
Santi Cortells, regidor de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me.